I del rentaplats ens anem a passar a la secció ara de territori i paisatge, l'última de l'estiu.
L'última, l'última.
Per ser l'última de l'estiu, què ens has portat avui?
Doncs sí, vam començar des de la Terra Baixa, sí. Avui, per acabar, ho acabarem a l'inversa, no? Hem anat pujant a nivell de cota i cada cop més a l'interior i aquesta vegada ens desplaçarem fins a l'Alta Garrotxa.
Perfecte, perfecte. Alta Garrotxa, com sempre fem a la secció, situem-nos.
Doncs, mira, per situar-nos, diríem que, evidentment, la major part del territori d'aquest territori està situat a la comarca de la Garrotxa, però també entra en altres comarques i per acotar la zona podríem dir que quedaria a la banda nord de la carretera que hi ha entre Banyoles i Olot, i després pels laterals tindríem a la banda de Ponent, quedaria el municipi de Camprodon, és a dir, no tot Camprodon, però el que seria la part més a llevant. Després al nord tindríem la frontera entre els dos països, i després a la part de llevant tindríem una zona de transició que es denomina Garrotxa d'Empordà,
sí.
Perquè és Empordà però té també ja trets de la Garrotxa, i ho podríem situar aproximadament al que seria el pantà de Darnius, bueno, el Boadella que en diuen, Boadella, però
sí,
és Darnius.
És Darnius, exacte.
I més o menys tirant línia recta cap a baix i cap amunt. Vull dir que quedaria bastant quadrat en aquesta zona.
Vale, d'acord, estem situats, ens anem a dalt de tot, a vegades allò que diem la creueta aquella d'allà dalt, de les tres comarques, on sempre hi ha una tempesta al radar. On sempre hi ha una tempesta al radar és a la creueta aquella.
Sí, i quan són en aquella creueta són bones.
Ens hem situat ja en l'espai i hem dit que està a cavall, diríem, de tres comarques, sí. Ripollès, Garrotxa i a l'Empordà. És una zona ja d'altitud, no?
Sí, és una zona que ja podríem... Diríem que és l'última part del Pirineu, la part occidental, no? Perquè estem parlant, bueno, oriental, que estem parlant que s'allarga fins al Cap de Creus,
sí.
Però aquesta ja és la part sud,
d'acord,
per dir-ho d'una manera. I evidentment tot el que són canvis de zones climàtiques, el que ens donen és molta diversitat biològica i vegetal. I de fet, clar, estem parlant que els altres territoris que hem comentat estàvem parlant que la relació entre terreny agrícola i vegetal solia estar bastant emparellat, una miqueta major la part agrícola el que serien les planes i una mica major a la part que es creen muntanyes,
on
vam parlar en el cas de les Gavarres i això, sí. Però aquí estem parlant de que agrícola ja ben poc, estem parlant d'un 5%, encara no, la resta, el 95%...
Tot forestal,
és a dir, diríem que aquest territori també una de les característiques que té és que té un dosser forestal molt continu, és a dir, un dosser seria el conjunt de capçades, i això també li dona unes tonalitats especials perquè al tractar-se ja d'un territori de muntanya tenim que a les obagues sol predominar bastant més el que seria el caducifoli,
sí.
i a la cara sud el que seria el perennifoli.
Exacte.
I que això marca molt, sobretot el pas de les estacions. I tindríem que a les parts baixes dominaria el bosc mediterrani, és una miqueta com el rocacorba.
El alzinar,
i després a mesura que pugem tenim roures i freixes, algun freixe. Després tenim moixeres també i fajos.
Quan saltem a cara nord, exactament, ja és paisatge de faig.
I després també el que hi ha, la part agrícola aquesta que hi ha, que clar, pastures és forestal, pastures és de l'àmbit forestal, tot i que a vegades es confon amb l'agrícola per la semblança, per dir-ho d'una manera. I clar, allà sí que tenim també moltes pastures justament per això, perquè és una zona bastant humida. De fet, una altra de les... dels factors del territori que hi ha és que hi ha moltes rieres, torrenteres i cingles, perquè és una zona molt, molt accidentada. De fet, hi ha zones amb gorgues conegudes, com serien les de Cadernes, de l'Iarca,
sí.
I això, no, que també, a part del Iarca, també en tenim d'altres, però diguem que aquest és el més conegut, no?
Zona de Beuda, si no...
Sí, Batxarrat, Beuda,
també.
Cadernes...
Cadernes...
Sí, perquè de poblacions així grans tindríem Montagut i Oix, sí. Això Cadernes que comentàvem, uh-huh. Besagoda, que és un poble de res, molt, molt petit. Però vull dir, és que en general el que tenim allà és això, població petita, i a diferència d'altres llocs que comentàvem que la població es mantenia més o menys estable o que podia pujar, aquí és marcat el descens de la població.
Sí, era una població que ha anat a la baixa, sí, tots els últims anys.
Els últims anys, sobretot a partir del 50, on ja el que era l'explotació forestal per fer llenyes, bàsicament ja va anar de baixada, tot i que ara, diguem que el mínim que es recupera és una miqueta pel turisme de... el turisme d'excursionisme, de senderisme.
Podria ser aquesta zona, una zona en si d'estudi pel que expliques i perquè el coneixem, on hi hauria molta proporció de bosc més madur, més...
Sí, perquè fa temps que no es toca, és evident que sempre hi ha zones de boscos que estan més gestionades,
sí,
que altres,
sí.
Però en general, per la dificultat del terreny, sí que és cert que el bosc ha pogut fer la seva.
Exacte.
I com que és un bosc que està mínimament habituat a les nevades, diguem que nevades fortes no li solen fer tant de mal com passa aquí baix. Però bé, això en general, diguem que aquí baix el bosc tarda 25 anys a recuperar-se, que és, sí, quan torna a nevar i tornem a estar igual.
I allà no,
i allà no, allà,
no, no hi ha aquest
per
problema.
Això, per això té aquesta facilitat o diguem, possibilitat, més que facilitat per evolucionar seguint la successió natural.
Perfecte. Com dèiem, clar, especial, hem parlat del bosc, hem parlat del terreny, tu mateix has dit que hi ha multitud de cursos fluvials, que després suposo que per una banda desemboquen a la banda de la Muga, van a parar a la Muga, suposo que també n'hi ha uns altres que deuen anar cap al vessant Ripollès, de la zona de Camprodon.
Sí, la majoria van al Fluvià.
Al Fluvià i Muga.
Fluvià i Muga.
I Muga.
Tot i que és això, majoritàriament és Fluvià,
sí.
I hi ha algun curs petit, que no per això menys important, que va a parar a la Muga.
Estem parlant de les zones que plou més, quasi, de tot Catalunya. Pluviometria, 900, 1.000, si no vaig errar.
Sí, les pluviometries són elevades. I hi ha justament això que comentaves al principi, no? És un lloc d'engendrament de tempestes. Si l'any...
niu de tempestes.
Un niu de tempestes.
Niu de tempestes.
Si l'any passat no, mentida. Si la setmana passada comentàvem el cas del Roca Corba...
Sí.
Doncs exactament és el mateix, és un niu tempestuós, no? D'engendrament de tempestes, però sol seguir en trajectòries diferents. És a dir, si estàvem parlant que el Roca Corba marxant cap a les Gavarres,
sí,
a la zona de l'Alta Roja, diem que per la nostra zona, per aquesta zona, no? de l'escala i això, hi ha més possibilitats d'arribar a regar.
D'acord.
Arribar a regar i depenent de l'hora... Depenent de l'hora en què comencin, poden ser de les importants.
Sí.
De les que marquen efemèrides.
De la que va quedar
efemèrides. D'aquelles que ens agraden, però no a tothom li agrada, depèn del sector al que es dediqui.
Sí, evidentment, home, una zona estratègica, també que situada una part sobre el parc natural de l'Albera.
Sí, correcte.
Ja són 1.200 metres, 1.200, més de 1.200 metres,
sí,
aproximadament.
I després hi ha gran part que està gestionada pel Consorci de les Gavarres.
Mm.
Vull dir que això també ajuda a mantenir un cert control sobre l'evolució de tot plegat i la gestió que se'n fa.
Què més podem comentar?
Després, clar, què tindríem allà? Podríem destacar com a trets identitaris el que seria les figures del Roca Corba. Ai, mentida, Roca Corba, no? del Besagoda i del Món, que és on hi ha el santuari de la Mare de Déu.
La Mare del Món.
Del Món.
Exacte.
I, clar, diguem que també aquests són les cotes més altes del territori aquest que estem comentant, i estem parlant d'uns 1.300, 1.200, és a dir, no tenen neus permanents, però a la mínima que hi ha la possibilitat queden enfarinats, i això també ajuda que les rieres que comentàvem i que són una part fonamental d'aquesta zona, doncs mantinguin un curs actiu i amb un mínim d'aigua.
en situacions de llevant, allò també és un autèntic corinal, que en diem.
Sí, sí, allà...
El, degut a l'orientació, perquè fa una mica d'olla, no? I hi ha una banda que enganxa orientació una mica sud-est.
Sí, aquesta zona sol regar molt en aquest tipus de situacions, però clar, és el que hem. A l'altra banda, quan venen de nord, sí, també reguen. Vull dir que la zona queda una miqueta... Queda equilibrada, però diguem que té una bona situació, més o menys és oberta a mar.
I no sé si diré un... A lo millor dic un disbarat, així geogràficament. Queda una mica com tapat pel Canigó?
És a dir, és que de fet el Canigó des d'aquí costa de veure, queda amagat. De fet, el que popularment anomenem Canigó...
Sí.
És el Bastiments, el 13 Vents, i això vull dir que
el
Canigó queda molt al darrere. L'únic que el Canigó queda cap a aquella zona, doncs aquells que són alts, no? Però sí, diríem que queda bastant tapat. De fet, el Canigó és un que es veu baixet allà a la llunyania, quasi sempre està nevat. Per això és curiós, que sembla que estigui tan a prop i després no ho està, perquè...
Home, jo del Canigó i del 13 Vents, el que deies abans, m'he estat banyant aquí a l'Escala el mes de juny o algun any i banyar-te amb el Canigó nevat.
Sí, home, això mentre no bufi de nord és perfecte.
És perfecte, és quan perfecte. Bufa de nord ja,
ja.
refresca massa. No, però són casos que no és molt com... Hi ha regions mediterrànies que sí, ara jo parlo, per exemple, la part de Còrsega i això, sí que té la mateixa... orografia de la,
sí,
de la illa, que
semblant.
Té muntanyes molt, molt elevades, i sempre és el perfil aquest que li dona el tret identitari a l'Empordà.
Sí, en el fons són això, són petites coses, però que al llarg de la història una zona, per algun motiu o altre, han anat tinguent aquest referent, no? aquest referent que la gent se'l sentia seu o se'l sent seu.
També quan a fotografia, des de la mare del món, ara que els aficionats a la fotografia també van molt a més, les vistes a tota la Badia de Roses i tota la plana són també d'admirar.
Sí, de fet, des d'allà tens una panoràmica pràcticament 360
sí.
graus.
Sí, sí, exacte.
Perquè tens vistes directes al Pirineu, perquè el no sé les més altes, però destacar de les seves proximitats, clar, tens unes molt bones vistes, tant a banda de muntanya com a banda de mar.
Exacte. Donarem pistes de bolet per aquella zona o no?
Boletos...
Ha plogut una mica, no?
Això sí.
Ha plogut una mica, zona d'Alzina, roure algun cep, els rossinyols, alguna cosa d'aquesta. Ja pot estar traient el cap...
El potencial ja, sí, sí.
Oients boletaires, estigueu al loro, que aquesta zona ja deu començar ja a fer xup-xup.
Ja deu començar i encara no hi ha la taxa boletaire que comentàvem, està així...
No
ha
ràgin, sempre, no,
això.
Sempre amb cura, cautela i respecte cap a l'entorn.
Sí, que si s'agafen tots el primer dia, després el segon no n'hi ha, i el tercer
no
menys.
Exacte, s'ha de sempre ser respectuós amb el medi.
Això, amb moderació, que diuen.
Ja que parlem del paisatge, ja que parlem d'això, sempre s'ha de tenir vigent aquesta tasca de conservació.
Exactament.
També.
Exactament, perquè és això. Si ho aprofitem un dia i es pot aprofitar un altre, millor que millor.
Molt millor. Molt bé, Aleix.
Sí, doncs...
Doncs fins aquí m'arriba la secció d'avui.
La d'avui i la de la temporada... I bé, només em queda dir donar les gràcies als oients
sí.
i a tot l'equip de Ràdio L'Escala que ho han fet possible i que dia rere dia estan aquí treballant.
Moltíssimes gràcies a tu també per part meva. Ha estat un plaer tenir aquesta secció i que acceptessis allò, la moneda que vaig tirar un dia a l'aire, la proposta indecent de venir a fer una secció i portar-la també com l'has portada fins al dia d'avui. Quan vulguis, tens les portes de la ràdio més cobertes.
Doncs gràcies a tots vosaltres.